Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia, ruta bíblica amb el Club Més Amics. Un viatge per descobrir l'antic imperi persa, l'actual Iran. Un viatge en el temps per viure una història èpica de més de 2.500 anys d'antiguitat. Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT. Aquest dimarts parlarem de l'educació infantil. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del David García i la Blanca Aranyó a la producció. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. La justícia no hauria de pretendre mai empitjorar la situació que precisament pretén arreglar. Així es podria resumir el que està passant en les últimes hores amb les declaracions, primer, de la consellera d'Educació en funcions, Irene Rigau, i després, aquesta mateixa tarda, de l'exvicepresidenta Joana Ortega. Està previst, com sabeu, que el president Artur Mas comparegui a declarar el dia 15, és a dir, demà passat. Són alguns delictes dels quals s'acusa els tres membres, millor dit, dos membres en funcions i un exmembre del govern català, per l'organització de la consulta alternativa del 9-N, ara fa gairebé un any. Diem això de la justícia perquè ens sembla important tenir present que la justícia està per fer complir les lleis, però també ha de tenir en compte el principi de no empitjorar les situacions socials i polítiques que es viuen. Tot plegat és complex, certament. Avui hi ha convocada, aquest mateix vespre, una concentració a la plaça de Sant Jaume per solidaritzar-se molts ciutadans tant amb el president Mas com amb la consellera en funcions i amb l'exvicepresidenta imputades pel 9-N. D'aquest i d'altres temes parlarem avui, perquè certament la situació té un element més en el que ja és el compte enrere per a la Constitució del Parlament i la futura investidura, una investidura on no està gens clar que Artur Mas tingui assegurada la votació i l'elecció, la reelecció, millor dit, com a president de la Generalitat. Ens acompanyen avui en la tertúlia Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bona tarda, senyor Castro.
Hola, bona tarda.
Benvingut i ben tornat. Com estem?
Gràcies, molt bé. Content de retrobar-me amb tots vosaltres.
Nosaltres també contents. Fa pocs dies teníem ocasió de parlar, en aquest cas via telèfon, de la recent trobada internacional per la pau, recent ja no tant, que es feia a Albània, un país de perifèria europea i mundial, podem dir, no?
Sí, un país doncs, del que no s'entenen moltes notícies, però que és un país que avui doncs, viu una notable convivència entre diferents tradicions religioses i que en aquest sentit doncs, va convocar els líders de les grans religions mundials.
També saludem Xavier Puigdollers, advocat, professor de la Universitat Abat Oliva i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Senyor Xavier Puigdollers, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant Joaquim Sabater, expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Bona tarda, senyor Sabater, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, avui tenim les primeres compareixences en tot el que és, per dir-ho així, una posada en escena d'opinió pública, no sé si dir indignada o que es revela una mica, no és tota l'opinió pública, però sí una part important dels catalans que donaven suport al dret a decidir i al 9-N, que estan en contra d'aquestes imputacions perquè consideren que el procés participatiu no mereix una investigació o una imputació judicial. Bé, vostès què en pensen de tot això? Perquè tenim, a més, demà passat la compareixença d'Artur Mas, que previsiblement tindrà més ressò mediàtic.
Bé, jo crec que seguim en aquella tessitura en la qual una qüestió o un problema polític s'està resolent per la via judicial. I segurament l'atzucac segueix igual de difícil, no? Sense sortida. És a dir, no ens en sortirem si no hi ha solucions polítiques, si no hi ha propostes més enllà de l'aplicació d'una llei que segurament deu tenir un cert sentit per part d'algú, però que, evidentment, en el context en el que estem, no sé si té massa sentit. I des d'una reflexió serena, una reflexió en la qual també jo crec que comparteixen moltes persones d'aquest país, perquè no hi ha hagut, malgrat tot, cap manifestació o cap expressió de violència, sinó que sempre s'ha demanat tot des de manifestacions absolutament cíviques i pacífiques. Jo no crec que ningú acabi d'entendre. Bé, algú ho deu entendre perquè algú ho provoca, però en tot cas també, a més, és una situació que en un primer moment havia estat rebutjada pels fiscals territorials, van actuar per ordre del fiscal general de l'Estat. Després demana que no hi hagi ingerències polítiques a la justícia, però és ben evident que aquí hi devia haver ingerències, per tant, tot plegat jo crec que és una situació de mal resoldre si no hi ha voluntat de fer-ho per la via de la política.
Mm-hmm. Què pensen, senyor Jaume Castro?
Sí, no, comparteixo completament el que s'ha dit fins ara, perquè certament davant d'un problema polític, o sigui una resposta judicial, que ja en tenim experiència, doncs no porta res. Voldria afegir que la inoportunitat, no?, del fet, o sigui, estem en un moment, a part de la investidura del president de la Generalitat, hi ha un pols, i dintre del pols que s'està fent, doncs a mi em sembla que una acció d'aquest tipus l'únic que és contraproduent, perquè l'únic que fa és donar encara més doncs, raons, diguéssim, a un enfrontament i a una allunyar-se d'un camí de diàleg que és l'únic sensat al segle XXI a Europa per afrontar un tema d'aquestes característiques.
Sí, potser per això em semblava oportú dir que la justícia també ha de pretendre solucionar coses que estan en una situació complicada, a banda de fer complir la llei, que evidentment també és la seva missió. Potser aquí és on ve el punt de dubte, o on podem trobar que potser els raonaments d'un cantó i de l'altre puguin tenir les seves raons, però clar, tenim la inoportunitat, tenim el fet que no resol el problema i que potser l'empitjora, que aquesta és la cosa més important, senyor Puigdollers.
Jo crec que l'empitjorarà. És a dir, convertir una qüestió, com ja s'ha dit, política en judicial és perillosa, perquè aleshores fem ús dels tribunals que estan per un altre tema. Sembla que tots tenim en la memòria l'època en què hi havia uns tribunals clarament polítics. Aleshores, això et rememora l'existència d'aquells tribunals. I aleshores, unes accions que han estat clarament polítiques, que ara siguin jutjades amb un llenguatge jurídic, fins i tot exempt de política, però que sigui jutjada, i per tant el resultat serà polític, això serà de difícil pair. Sigui quin sigui el resultat. Si és condemna, serà una condemna política, i si és absolutòria, algú dirà que els tribunals no han estat el cas. Per tant, no seran, és pitjor el remei que la malaltia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també ho hem de dir, ha fet un comunicat avui denunciant les concentracions, dient que això doncs no és democràtic, clar, perquè no respecta, diu, la separació de poders.
I si ho veiem amb criteri judicial, segurament tenen raó. Ells estan per jutjar accions a la ciutadania, això de la vida, anem a dir, civil, de les relacions entre les persones, entre si, i entre les persones i l'administració. Les relacions aquestes habituals. Per això estan les lleis, per això estan els tribunals. Quan el que es sotmet amb ells és una altra cosa, no entenen que el poble, el que sembla que he parlat d'unes votacions, que si era que no, pugui ser posada en entredita la seva decisió.
Sí, aquí ha...
El tribunal no està per això, i això és el que ells diuen.
Clar, si anem una mica al fons de la qüestió, veiem que alguns, molts, de la política de la societat, diuen que els polítics també han de complir les lleis i poden estar sotmesos a la investigació judicial, es diguin com es diguin. Vostès, com que veig que hi ha una certa unanimitat
sí,
en el diagnòstic,
però...
què en pensen quan diuen això?
Jo voldria afegir un fet, que evidentment el discurs legal, doncs aquí ja tenim un advocat, un jurista que ens en pot donar raons, i certament, evidentment, jurídicament, doncs, se suposa doncs, que tot és clar, no? Que evidentment hi podia haver-hi una acció. Però, retornant al discurs de l'acció política, crec que cal afegir un altre aspecte, que estem en un moment d'una gran, diguéssim, debilitat de les institucions, del món jurídic, etcètera, etcètera, per tantes raons. I aquí hi ha un element que és el de participació ciutadana, no? Llavors, ens sembla que a nivell d'imatge, diguéssim, social, és un cop fort, diguéssim, el discurs, diguéssim, per part de la societat civil, doncs, d'acceptar que una acció pacífica, democràtica, com es va portar a terme, de participació ciutadana, es posi en entredit amb aquest nivell. A mi em sembla que això també forma part de l'oportunitat, no només de la situació política, sinó també de la situació d'una societat que viu una sèrie de dificultats per donar credibilitat doncs, al món polític judicial a un status quo que ha estat funcionant fins ara.
Sí, però no oblidem d'on ve aquesta imputació. Ve d'un acte fet que en el seu moment també qui estava en contra ho deixava com una cosa sense valor. És a dir, i en el moment en què es va fer, va ser quan... I era una resposta de participació ciutadana. En cap cas es va plantejar com un referèndum, perquè el referèndum no s'havia deixat fer. Per tant, les autoritats hi van intervenir només en allò que els hi pertocava. Quan era iniciativa de la societat civil, es van utilitzar, evidentment, espais públics, però mai utilitzant ni sous ni recursos. Les urnes no eren les de les eleccions, les paperetes no havien estat editades per l'administració, és a dir, no es va utilitzar el cens. Per tant, en el moment en què, o sigui, reiteradament, previ en l'acte, en el dia, es desacredita, es diu que és una cosa sense valor, es fa, hi ha participació, i en aquell moment passa a ser
un fet judicialitzable, no? És paradoxa, és paradoxal, això. És a dir, si realment no té importància, deixa-ho estar, no li donis importància. Si en té, negocia políticament, perquè vol dir que hi ha 2 milions de persones que van mostrar democràticament, festivament, amb una manifestació de civisme, allò que pensaven. I no només era gent que volia, que va votar sí, va haver-hi molta gent que va votar no. Per tant, vol dir que era una manifestació cívica, estrictament, eh? I, per tant, ara, això té poder, igual que ha passat amb aquestes eleccions, no eren plebiscitàries, en el moment en què no s'ha arribat al 50%, han sigut plebiscitàries. Bueno, posem-nos d'acord, establim unes regles de joc i tots sabrem a què ens hem d'atendre.
Aquí la qüestió també judicial important és que primer el Tribunal Constitucional va suspendre la convocatòria que Artur Mas va fer precisament el 27 de setembre de l'any passat per al 9 de novembre, convocatòria després del no de les Corts Generals. Recordem-ho, seguint l'itinerari dels fets, va convocar una consulta emparant-se en la Llei de Consultes catalana. I com que això es va suspendre, després va venir una altra suspensió, que aquí és on venen els dubtes, i aquí ve el gran punt de defensa dels consellers, i suposem que també del president Mas dijous, i és que no va haver-hi un requeriment. No sé si això l'expert jurista i els altres ens poden aclarir alguna cosa. A part de la qüestió, que poden dir vostès, de la inoportunitat o de l'intent de resoldre jurídicament un tema que és polític.
És evident. A veure, les solucions en el dret sempre s'hi troben. Si es volen trobar, es troben.
Clar.
Això és evident.
Sí, és a dir, que segons vostè, no perseguir això era una cosa perfectament... que no
totalment,
violava cap llei.
Totalment. No.
Perseguir-ho s'ha de sotmetre als límits normals, que això per això declararan els consellers i el president, no?
Efectivament. Com? Fent un pas enrere, el mateix fiscal en cap de Catalunya es va negar a presentar-la, la querella, perquè no veia... al final, per obediència, per línia
jeràrquica...
Va
presentar la Fiscalia General de l'Estat, no els fiscals de Catalunya.
Els de Catalunya, no. Al final la van presentar perquè venia posada des del seu superior jeràrquic. Mm-hmm. Per tant, això ja veus que jurídicament aquí hi ha alguna cosa trontolla, no?
La Fiscalia discrepava, d'alguna manera, no?
El Tribunal Superior l'admet a tràmit perquè no té més remei. És a dir, el fet d'iniciar unes diligències no vol dir que hi haurà ni un judici, ni molt menys una condemna. Senzillament, no hi ha més remei que iniciar el tràmit.
S'està instruint el cas, diguéssim.
I ja veurem. No? Mm-hmm. Per tant, tots aquí ràpidament ja prejutgem i ja anem dient. No? Per tant, jo agafaria el comunicat del Tribunal Superior avui dient que no pot romandre impassible amb aquestes manifestacions davant del tribunal com una crida, no a les persones que s'estan manifestant, sinó l'agafaria com una crida al que ha provocat tot això. És a dir, senyors, estem aquí provocant que els tribunals entren en un debat públic que no els pertoca.
Bé.
Vas dir que han dictat en els temes judicials i s'ha acabat.
Hem de suposar que...
No en altres qüestions. I aquí posem en dubte la imparcialitat del tribunal. El tribunal comprat, el tribunal assenyalat, que els jutges estan marcats, que els jutges tenen carnet, que pam, pam... A partir d'aquí la imaginació pot volar. I és lliure de moment, fins ara.
Sí, no? Sí, no, tothom pot pensar el que vulgui.
I aquest és el dubte i la tristesa.
En tot cas, sí que és un estament que està qüestionat per moltes raons, no només per aquesta, sinó per moltes raons, per molts fets que han reiteradament l'han anat desacreditant.
El,
no?
El constitucional, però és que ara seran els tribunals ordinaris de justícia.
Però, no? Sí.
El Tribunal Superior de Justícia.
Però també però ara, les actuacions desiguals davant determinats casos de corrupció, exactament. Les actuacions desiguals davant determinats desacusacions, amenaces violentes...
Això és perillós.
Tot això fa que la justícia deixi de ser... un àmbit d'emparament de la ciutadania i és un estament més del joc polític, no?
Però, senyors, hem de pensar que el jutge que instrueixi això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no jutjarà el 9-N, no jutjarà el dret a decidir, no?
Jo crec que aquí estem en una tessitura en la que ja no entra en qüestió el propi jutge, sinó que entra en qüestió tot l'entorn. I un jutge no és mai ell com a persona, que evidentment és qui dicta sentències o qui fa el judici, no. Al final hi ha un entorn que s'està posant tot ell en dubte, no em sembla?
Sí, aquest és el problema. I en un procediment realment poden passar moltes coses, en un procediment ordinari, que es guanya o es perda, i moltes vegades per qüestions purament processals. No perquè tinguis o no deixis de tenir raó, és una qüestió purament processal. No? Una declaració fora de temps, un document que no ha arribat, alguna cosa. No? Clar, i en aquesta dinàmica, com ja sabem, alguns ja saben quina és la sentència, la tenen marcada, doncs aquest és el joc, que és el que és perillós entrar en aquells tribunals, entren en
aquesta... I aquests que saben quina és la sentència, quina pensen que serà?
No, però és el que es deia abans, és a dir...
La inhabilitació d'Artur Mas?
Evidentment, amb uns l'estan desitjant i ja la van dient, no?
Però és que si no el
desitjaran... No, hem de pensar que no ho decidiran aquests polítics.
Però si no l'inhabiliten serà un fracàs per aquesta gent, llavors hi haurà pressions per aquesta gent. Jo crec que això, els jutges han d'estar...
Això permet el discurs que vagi avançant, no? I després serà el que sigui. I ja no ens en recordarem, però ja s'està dient.
No, que després entrem en un joc contra primera plana de l'actualitat política i social de cada dia, tindrem tots aquests arguments, diguéssim. Vull dir, més enllà, a part que una causa aquesta no es tanca en 4 dies, no sé quins són els temps que...
Evidentment, els tempos en la justícia
són llarguíssims, per tant, vol dir que menjarem, diguéssim, aquest tema, doncs, durant molt de temps, no? I jo insisteixo en el que suposa això per desacreditació, sigui el resultat que sigui, a nivell social, doncs, del món judicial, no?
Una qüestió de desacreditació, declaracions del ministre de Justícia, em sembla que va ser el mateix 27-S, no? La citació a declarar els imputats la van deixar per després perquè no incidís en el...
Ho va dir l'endemà, el 28.
Va dir el 28. Sí, sí. Clar, jo no sé qui és el ministre de Justícia per dir quin ha de ser...
No, el nom no, ja l'entenc, ja.
Per dir quina hora i quin dia ha de citar un imputat al tribunal. Alguna interferència rara n'hi ha.
Sí que li he d'aclarir, en descàrrec del ministre, que va dir que ell pensava això. No vol dir que ho hagi decidit ell.
Però en el moment que ho diu, ja és una mica...
És sospitós, sí, sí. I se l'hagués pogut callar per prudència. I l'altre, evidentment, que hagués incidit en la votació. Si aquests senyors que han declarat ho haguessin tingut de declarar el 26 o el 25 de setembre. Mm. Evidentment. Per tant, ha sigut el ministre o ha sigut el jutge instructor el que ha tingut en compte aquesta situació.
De tota manera, això passa amb l'actuació judicial. Recordem el cas dels ERES d'Andalusia, que es van deixar per després de les eleccions. Passa, potser, per una voluntat del mateix poder judicial de no interferir. Hem de pensar que és iniciativa del poder judicial. Vostès ho veuen bé, això, en general? Perquè, clar, aleshores, si sempre hi ha processos electorals, potser...
Però en un cas que té clares connotacions polítiques... Realment tot està interferint en el procediment judicial.
Està interferint igual...
Qualsevol cosa. Les properes eleccions també interferiran, no? Vull dir, i la conferència del ministre tal en aquests moments interferiran. Qualsevol cosa interferirà.
Entrem en un terreny ja una mica...
No, jo penso que, evidentment, sempre hi ha interferències i que els jutges són lliures de decidir també els moments, m'imagino. Jo penso que aquí va haver-hi el fet de que el ministre de Justícia no ha de fer aquestes manifestacions.
Encara que ho pensi, encara que ho pensi, perquè molts ciutadans ho poden pensar, naturalment.
Perquè pot haver exercitat algun tipus de pressió o no. Això no ho jutjarem, però millor estalviar-se el comentari.
I com deia en Xavier, si més no, és imprudent. És a dir, si ell no ho ha provocat, és imprudent dir-ho, com a ministre. Perquè crea sospita. Crea sospita.
Exactament.
I les persones ja estan prou malfiades sobre les institucions com perquè vagi passant tot això. És a dir, els polítics estan poc valorats, els jutges estan poc valorats. Només falta tot això que es vegi com un totum revolutum que, al final, només defensen determinats interessos, només estan... Per tant, jo crec que no. Ho segueixo dient, jo crec que estem en una situació en la qual, més enllà del posicionament de cadascú, no fa bé a ningú, no?
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Joaquim Sabater, amb el president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i professor universitari, Xavier Puigdollers, i amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro. Una última qüestió per deixar el tema de política de casa nostra i entrar en altres qüestions de l'actualitat. Tindrà alguna influència aquesta setmana de declaracions de consellera, exvicepresidenta i president en funcions de cara a la futura investidura? Pot ser que la CUP s'ho repensi, això de facilitar la investidura, o sigui, de no facilitar, que era la posició inicial, la investidura de Mas?
Realment, influir tot pot influir. Realment, en tot cas, El que és segur és que hi ha una mostra d'adhesió a la persona, en aquest cas del president, no? I d'estima, fins i tot, d'adhesió política, però jo crec que fins i tot d'estima personal, no? El fet de dir una persona que està fent tot un camí, estiguem o no estiguem d'acord, i que ara de sobte s'hi troba amb un procediment judicial que pot acabar de la forma que acabi, i que, per tant, desvia completament, li ataca personalment, eh? La seva integritat personal, malgrat que al sortir diuen estic molt tranquil, aquí no ha passat res, i tal, no és veritat.
No és veritat.
A ningú, sóc un professional del dret, ha actuat en mils de judicis.
A ningú li agrada anar a declarar.
Sempre com a advocat. I en el moment que puges al tribunal, l'estómac se't posa a puesto, no? I no t'estan jutjant. És tu que vas actuar en defensa d'un altre. Per tant, el que els jutgen no és un bon moment.
Entrar en un tribunal, sigui que jo hi he entrat per sort només com a testimoni, i en casos sempre té un punt d'això que deia el Xavier, de regirar l'estómac, no? Perquè és un espai que tu no controles, és un espai absolutament... llunyà a la ciutadania.
Però un espai,
no?
Que està al servei de l'interès general, sí, també hem de pensar. Sí, per molt desacreditat que estigui, deixi'm que el defensi.
La persona en aquest moment és una forma de maltractar-la, d'humiliar-la, de dir-li, aquí estic jo, tu seu, i escolta que aquí estic jo, i contesta. No? És una forma d'humiliació d'aquella persona. No? Encara que tots els mitjans siguin legals. Però el que es pretén en aquest cas és humiliar aquella persona.
Algun comentari més sobre això?
No, en tot cas, només recordar que el dia 15 d'octubre és l'aniversari dels 75 anys de l'afusionament del president Companys, que és un president que no ha estat rehabilitat per la democràcia espanyola, no? I que també és un president que va ser humiliat, que va ser assassinat o fusellat,
executat, per un fusellat, sí.
Amb la col·laboració d'un règim que sí que va ser condemnat a Europa i que aquí no s'ha condemnat. Per tant, jo crec que aquí, sense voler fer comparacions, en cap cas, però estem en una situació que jo crec que no és una situació dins l'Europa occidental moderna. No sé si ens ho podem permetre, tot això. No?
Potser fins i tot la coincidència en la data, creu vostè que és desafortunada, no, o es pot valorar com a desafortunada, però només sí, és una pregunta, eh?
És desafortunada, ha estat casual o no? Ningú s'ho pensava, o la ignorància dels jutges, que no sabia.
No hi van pensar.
Sí, tot vol dir alguna cosa, no? La casualitat mai és. Mm-hmm.
Bé, senyors, entrem en una notícia econòmica que ha estat important aquests últims 3 dies per a molts de cap de setmana llarg, i és que la Comissió Europea avisava a Espanya sobre el risc d'incompliment en l'objectiu de dèficit que marca precisament la Unió Europea. El president Mariano Rajoy ha dit que està molt tranquil i assegura que Espanya complirà aquest objectiu. Un avís que coincideix amb els terminis que s'havia marcat el govern espanyol abans del final de la legislatura, aprovar uns pressupostos i després fer les eleccions. Per això es fan el 20 de desembre, de fet, no? Perquè els pressupostos amb els terminis parlamentaris puguin tirar endavant. Com veuen aquest fet? I si ens pot afectar, perquè els pressupostos espanyols ens afecten a tots en aquests moments.
El que és cada vegada que s'ha de retallar dèficit, pateixen els mateixos, i aquí sí que estem en una situació en la qual, si s'ha d'anar a retallar dèficit, es tira avall fins a arribar als ajuntaments. Els ajuntaments en aquest moment estan patint uns estrenyiments econòmics quan són els que tenen la ciutadania al capdavant, no? Per desgràcia, en aquest país, el principi de subsidiarietat no l'hem aplicat massa. I, per tant, fa angúnia. Més enllà de si s'ha de fer, si no s'ha de fer, si és bo, si no és bo, perquè després veus que aquestes actuacions que s'han fet per fer que l'Estat tingui una situació de més equilibri econòmic, tampoc ha servit per millorar els serveis públics, no? I tot això, al final, resulta que, com deia algú ahir, no? es rescaten bancs i es deixen les persones a la cuneta. Jo crec que no es tracta d'un 0,3 de dèficit, es tracta de què en fem dels diners, i aquesta és la reflexió bàsica. Uh-huh. I això no sé... És a dir, si aquest 0,3 s'ha de retallar, retallant educació, retallant serveis socials, retallant pensions, etc., estarem allà mateix.
Uh-huh. Sí, jo crec que és allò que dir, el que faig jo sempre està bé i el que fas tu sempre està malament. És a dir, jo em sembla, no recordo, que mai aquests pressupostos s'han aprovat el mes d'agost. És a dir, no. Moltes vegades es prorroguen els pressupostos. I no hi ha els pressupostos del mes de febrer, de maig, de juny, de l'any següent, no? Per tant, aquí s'han fet, per què? Perquè com tinc majoria absoluta, aprovaré els pressupostos que jo vull. I estic marcant el govern de l'any vinent, encara que jo perdi les eleccions. Ja les estic marcant el que farà. Per tant, és una jugada legal, però una mica tramposa, si es permet l'expressió. Per altra banda, et diuen, curiosament, l'expressió és... Jo estic tranquil, hem de reduir, ja trobarem, cosa que quan ell parla a les autonomies que en diuen que no compleixen el dèficit, els diuen que les aplicarà tot tipus de sancions, que l'Estat funciona, que les autonomies no funcionen. En canvi, quan és Europa que et diu, senyor, tu no, el teu pressupost no va enlloc, no, estic tranquil que complirem. És a dir, alto, no? Sempre tenim raó, quan, però no ens equivoquem. Els altres són els que s'equivoquen. I al final acabarem patint-lo, com diu.
I en període preelectoral també hi ha aquest terreny una mica, com diu vostè, com de llim, no? De mesures electoralistes, de fer-ho si el govern actual continués. Això passa sempre, de fet, no només ara, també s'ha de dir.
Sí, tothom ho intenta, però aquí és descarat, no? És clar, és descarat.
Sí, jo penso que... No, justament em sembla que hi ha dos aspectes. O sigui, un, evidentment, si hi ha un desajust de dèficit del 0,3%, o sigui, ara estem a l'hora de corregir-lo. I corregir-lo en la línia de que, evidentment, no se'l carregui els que se l'han carregat doncs, fins ara. I aquí jo penso que aquí hi ha un aspecte doncs, de preocupació gran, perquè ho sabem, les famílies, les persones que... el 20% que avui es diu que està a fora no pot assumir aquesta nova, diguéssim, onada de retallades que superaria a posteriori. Això penso que és el primer punt. Ara, el segon punt, que també em sembla una mica preocupant, és una mica aquest que començava a sortir. O sigui, no podem fer una política econòmica a curt termini. O sigui, en 4 anys ja és curt, però a 2 mesos vista jo penso que és impossible. I a mi em sembla que aquí, abans parlàvem d'un moment on es juga molt amb el desacreditament doncs, del món polític. Jo penso que això ho és. Vull dir, avui, per exemple, sentia unes declaracions del govern que es deia no hi ha hagut... o sigui, el govern sempre ha complert els seus objectius econòmics de dèficit. Immediatament es desmentia, es deia no, els 2 últims anys això no ha estat així. O sigui, jo penso que el ciutadà necessita una informació clara i en aquest sentit jo penso que cal cridar una mica la responsabilitat doncs, política, no? Dels polítics, no?
Sí, sí, que els ciutadans puguem votar en democràcia amb
la informació. I sapiguem el que hi ha.
Amb llibertat, però amb la informació.
Sapiguem el que hi ha.
No, i veure, i la despesa pública segurament és un element que s'ha de controlar molt, perquè la responsabilitat de gestionar allò que és de tots... I jo crec que a vegades es tracta amb lleugeresa, com si fos dels que ho gestionen, i no... I això, a mi em sembla que aquesta mentalitat de servei públic jo crec que es té poc, o mentalitat de gestió de lo públic, no? De gestionar el que és la cosa de la polis, que és el comú. Sí. I després, clar, hi ha un element que és evident. Cada vegada que es parla de dèficit públic, cada vegada es parla de retallades, cada vegada que es diu s'ha de complir el dèficit, ningú parla del frau fiscal en un país en el qual el frau fiscal és públic i notori, que és alt, que no es prenen mesures serioses, que les principals empreses de l'IBEX és públic, que tenen part de les seves filials. Aquí hi ha un element... que ratlla la moralitat, crec, no? I, per tant, hauria d'anar en paral·lel. Les mesures per un costat i les mesures per l'altre. Si no, seguirem allà mateix. El 20% cada vegada serà més pobre.
Senyors, ho deixem aquí, tot recordant una dada, i és que més de 700.000 immigrants han entrat els primers 9 mesos de l'any a la Unió Europea, segons ha informat Frontex, l'Agència Europea de la Gestió de Cooperació a les Fronteres Exteriors. Un altre repte, un altre problema per a Europa, també més enllà de l'economia. Les persones, sobretot. Gràcies, Xavier Puigdoller, Jaume Castro i Quim Sabater. Fins la propera. Bona tarda, que vagi bé.
Bona tarda.
Ho deixem aquí, seguim a Ràdio Estel, ara amb el programa Paraules d'Amor. Nosaltres tornem demà als de la Fórmula Estel a les 8 del matí.